Bona tarda, a les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Hi ha errades i errades, i és evident que la d'ahir de Jaime no és la més decisiva del que portem de temporada. Si el Sabadell és aquí on es troba ara és justament perquè n'ha fet de més gruixudes encara, però dins d'un error pots fallar perquè no estàs encertat en una passada, en un marcatge o en una aturada, però aquestes alçades no perquè prenguis una decisió errònia per no ser conscient del que hi ha en joc. A 70 metres de porteria, en una pilota dividida que pot propiciar una contra on el teu equip té superioritat, amb tres jugadors darrere teu, no pots arriscar-te a anar a terra exposant-te una vermella directa que condiciona la resta del partit i que obliga els companys a nedar contracorrent. Qui sap si el Sabadell al final, amb 11 contra 11, hauria anat per la victòria i potser l'enganxen a la contra, vés a saber, potser fins i tot perd. Però és evident que l'expulsió de Jaime ahir va deixar el centre d'esports sense opcions de competir de tu a tu durant gairebé 40 minuts, incloent-hi el descompte. Insisteixo, si el Sabadell té la permanència a 3 punts, no és ni per un jugador ni per una errada. Se n'han fet moltes, però arribats a aquest punt de la pel·lícula no podem regalar situacions com la d'ahir, de la qual encara els arlequinats van poder sobreviure amb un punt que a un quart de set semblava un tresor massa petit i que al 60 de partit, amb l'expulsió de Jaime, va guanyar moltíssim en valor. Si ens volem salvar, pífies com aquesta acció d'ahir no es poden repetir, i menys quan jugues contra un rival directe. Segur que el de Chiclana no ha passat una bona nit avui, donant-li voltes i més voltes a aquesta errada. Som-hi, comença l'Hotel Suís, avui, dia cap i cua, 12 del 4 del 21.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet i amb el Toni Pacheco al control de so.
I es comenta la recepció.
Valorarem el novè empat de la temporada consecutiu del centre d'esports a la nova Creu Alta, que es diu aviat. També la lesió de Jonay Moreno i la impugnació del partit del Sabadell Nord a la Verneda. El títol de la Copa de la Reina de waterpolo femení, guanyat per l'Astralpool. No es cansen de fer història. O la mort, malauradament, de Miguel López Abril.
I fora de l'hotel?
Ja que parlem de bàsquet, victòria per 2 punts del Madrid al Palau en el derbi, en el clàssic, millor dit, 85-87, i a les acaballes van guanyar ahir els blancs per assegurar-se així el lideratge de la Lliga. La lluita pel títol d'una altra Lliga, la de primera divisió de futbol masculí, queda molt més comprimida encara, a falta de 8 jornades pel final. El líder, l'Atlético, va empatar 1-1 ahir al Villamarín. El sabadellenc Cristian Tello, atacant del Betis, va igualar la matinera diana inicial de Carrasco. Ara l'equip de Simeone té un punt més que el Madrid, que va guanyar dissabte el Clàssic, i 2 més que el Barcelona, i tot falten només 8 jornades. Més coses, Hideki Matsuyama s'ha convertit en el primer asiàtic que guanya el Masters d'Augusta. El golfista nipó es va endur el gat a l'aigua, superant per un cop només el nord-americà Will Zalatoris. I, per últim, la Copa Davis de tennis d'enguany tindrà 3 seus, Turí, Innsbruck i Madrid. A més, hi haurà més dies de competició, ja que es durà a terme entre el 25 de novembre i el 5 de desembre, amb 18 països prenent-hi part.
I a les xarxes socials.
Dues de les protagonistes de l'Hotel Suís d'avui. Comencem per la boia sabadellenca Maika García, que després de guanyar la Copa escrivia això a Twitter. Copa de la Reina 2021. Orgullosa d'aquest equipàs. No sé si són els anys o la situació per la qual estem passant, però m'ha emocionat aixecar aquesta Copa juntament amb la Mati Ortiz. La nostra 14a Copa de 17 que en té el club i que continuï, responia la defensora de boia de l'Astralpool, Mati Ortiz. Qui ens ho havia de dir quan vam començar? Tu enduent-te les bronques per no estar atenta i jo quasi ni sabia nedar. Anys després, aquí seguim, 14 copes, que es diu aviat.
De quin partit no estarem pendents?
Quan acabi el programa, a partir de les 3, Salitas contra Jaraf a l'estadi Charles de Gaulle de Benin, fase de grups de la Copa Confederació de la CAF africana.
Avui celebra el seu aniversari
un medallista olímpic plata Barcelona 92, el waterpolista sabadellenc Josep Picó i també l'exjugador de l'OAR i exdelegat Salva Vila.
L'enquesta.
I encara podeu elegir el millor del Sabadell 1 Cartagena 1 d'ahir, com sempre, per fer-ho una piulada a Twitter amb l'etiqueta MVP946. La cosa està entre Macay i Stoichkov.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Tot a punt perquè comenci a l'estadi, 90 minuts per endavant d'aquest Sabadell-Cartagena. La rematada, Macay! Doncs la rematada l'ha tingut Cristian López, buscava escaire, ha volat i en Macay
la posarà de Blasis. Llançament de De Blasis molt
tancat, la treu en gol.
Doncs la rematada, no m'atreveixo a dir si és en pròpia porta o no, es queixen de falta sobre Ian Macay, però de moment la pilota ha acabat al fons de la porteria. En tot cas, joc aturat, 17 minuts i mig, s'està revisant. A veure què diu el senyor Aisreig des de la sala VAR. I a veure què diu l'àrbitre, assenyala que amb el VAR això és fora de joc. Uf, vinga. No puja el gol al marcador. Va, vinga, 20 minuts i mig. Avança Pierre Cornut, ha estat un ensurt seriós. Fa el retall Pierre Cornut, amenaça amb la centrada, la treu ara sí el francès, Stoico! Gol, 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 la centrada de Pierre Cornut, gira el cap perfectament Stoikov, no toca res i no s'ha de revisar res. 21 de la primera, Sabadell, Stoikov 1, Cartagena 0. Pilota que passa, que supera Raúl Navas dins l'àrea, Stoikov, gol, 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 espera. Espera, que em sembla que l'anula. I acaba la primera meitat aquí, no passa res més. La centrada enrere, Gulas. Mora meva. La passada de Blasis, la cullereta a l'esquena de la defensa i tal com cau del cel, l'engalta Rubén Castro superant Macay, que no pot fer més que quedar-s'ho mirant. Marca el Cartagena, 7 minuts de la segona. És Verpena, que està molt sol, té temps de pensar el gallec. Encara Verpena treu la centrada, xut! Marc Martínez! Per evitar el molàs que hagués estat del de Ferrol. Recupera el Cartagena, que munta la contra. Espera que vol muntar. Uf, l'entrada duríssima. S'anirà al carrer Jaime. Se'n va al carrer Jaime. Se'n va al carrer Jaime. Vermella directa. Se'n va al carrer Jaime. Entrada duríssima del de Chiclana. Arriba Carrasquilla, vol amenaçar amb el xut, encara Carrasquilla, prova el xut per baix, Macay! El xut a baix de Carrasquilla, la bloca baix segur, i amb Macay. Eladi, Eladi dins l'àrea, la passada de Rubén Castro, Macay amb el peu! Macay amb el peu, quan ja anava dins, no l'havia tocat ningú, providencial, i amb Macay s'acaba el partit a l'estadi.
Hotel Suís.
I el partit es va acabar igual que els 8 anteriors, és a dir, amb empat, amb una X. 9 empats consecutius a casa del Sabadell. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
No cal dir que no recordes tu una ratxa no, d'aquest tipus.
No, no, de fet, sé que és un rècord absolut perquè ho veu comentar ahir entre el Pau i tu aquí a la Transmi, però ja no et dic que ho tingués present, és que em costa trobar una dada similar en una ratxa d'aquest calibre del Centre d'Esports Sabadell. És increïble fer-ho.
Sí, sí, totalment increïble, perquè a més, com deia el mateix Antoni Hidalgo ahir, cada partit ha tingut el seu què, fins i tot el d'ahir, perquè ahir el més probable en un altre context potser és que l'acabis perdent. Tot i que el Cartagena tampoc va tenir excessives ocasions en el tram final, això sí, va dominar, evidentment, amb la superioritat de gairebé 40 minuts, amb els 7 minuts de temps extra, que també donaria per parlar una estoneta, però el partit d'ahir és que, insisteixo en una cosa que hem anat dient les últimes setmanes, el Sabadell té un imant per coses que, de normal, acostumen a passar-te de tant en quant, i que aquí a Sabadell, en positiu o en negatiu, però et passa molt, no? Que si accions on intervé el VAR, que si gols just després d'una jugada polèmica, expulsions, són partits on sempre passen moltes coses, i el d'ahir, si l'analitzes per moments, l'1-1 contra el Cartagena té lectures de tot tipus.
Sí, i sobretot ve molt marcada per aquesta acció, no? Més enllà de qui s'avança, més enllà de qui empata, de com s'empata, de l'acció del VAR que hem sentit que anul·la el gol inicial del propi Cartagena, l'actuació de Dian Macay en moments puntuals. Per mi l'acció que evidentment ho acaba marcant tot i subratllant tot plegat és l'expulsió de Jaime, no? El fet de quedar-se al Sabadell. Al final, de normal diríem 30 minuts, però entre afegits i història, gairebé van ser 40 minuts els que va estar en inferioritat numèrica al centre d'esports, i a més en un partit que era clau, o que era molt important pel devenir del tram final d'aquesta temporada en aquesta zona baixa de la classificació. Per tant, una acció que no sabem com s'hagués desenvolupat el partit en un 11 contra 11, però que sí que és evident que marca i molt el que va ser aquest desenllaç, jugant l'equip amb 10 i trobant-se doncs clarament dominat pel Cartagena, que jo crec que li va faltar el punt de dormir el partit, com a mínim de tenir-lo amb calma, de saber-lo cuinar amb calma i no precipitar-se, perquè va haver-hi un parell de jugades amb pilotes dividides dins l'àrea que amb una mica de sang freda, que és difícil de demanar a aquestes altures ja de temporada, segurament el conjunt departamental podria haver fet molt més mal al Sabadell del que va acabar fent.
Un Sabadell que d'entrada va sorprendre perquè va canviar el sistema. És curiós perquè jo no he llegit molt avui que es parli del tema del canvi d'esquema, i en canvi el Sabadell ahir sí que va sortir amb dos centrals i punt. O sigui, va variar la seva pissarra, una primera meitat, sobretot abans del gol, prou bona del Sabadell, bon començament d'enfrontament. Després, com comentes, abans ja fins i tot de l'expulsió de Jaime no s'estava acabant de trobar al centre d'esports i no sabem què hagués passat, però és que la vermella et deixa sense opcions de poder competir de tu a tu, i sobretot és que té un punt d'incomprensible, d'injustificable, d'irresponsable fins i tot, perquè és anar en una pilota que era absolutament innecessària.
Sí, és una expulsió d'aquelles tan justes com innecessàries, no? És que se sol dir, perquè l'acció no revertia tant perill com per haver-la d'aturar d'aquesta manera, perquè hi havia alternatives clares per poder haver pres una altra decisió, i sobretot perquè la situació en el terreny de joc, amb tres companys per davant de la pilota encara, veient venir la contra que estava muntant el Cartagena, donava, com diem, marge de maniobra. Però bé, al final, aquestes circumstàncies, aquests detalls són els que moltes vegades diem que marquen, que són els que acaben decidint partits, i ahir al final el Sabadell es troba en un partit clau en el qual clarament no pot optar a res més que no sigui donar per bo l'empat. Però bé, abans de donar-lo per bo o no, abans d'analitzar el resultat, quedem-nos amb la jugada i quedem-nos amb Antonio Hidalgo, que no es va tapar gens ni mica a l'hora de deixar clar que la jugada havia estat decisiva, determinant, i que, clarament, Jaime Sánchez, en aquest cas, el jugador andalús del Sabadell, havia estat, doncs, tristament protagonista amb un error d'aquells de bulto, que es diu, que va ser pràcticament decisiu.
El Jaime li donarà voltes a la situació, quedava molt camp per davant com per fer aquesta situació, però al final el jugador decideix el que creu convenient en el camp, i bueno, ha fet aquesta errada. Està clar que aquestes errades em penalitzen massa en totes les que fem, i és una qüestió de que hem de minimitzar moltíssim tot això per poder competir, per poder guanyar el partit, perquè està clar que sempre estem dintre dels partits, però amb situacions aquestes, doncs, són determinants, sí.
Doncs determinant sí, diu Antonio Hidalgo, que evidentment ho va ser, o com a mi ens ho sembla a tots plegats, a l'acció de l'expulsió de Jaime, per finalment un empat que, com dèiem, a números de classificació pel Sabadell és insuficient amb el seu intent d'apropar-se com a mínim una mica més a la zona de permanència. És cert que l'equip s'apropa, ara de seguida fem quatre números i dibuixem com ha quedat després de pràcticament donada per tancada aquesta 34a jornada, encara queda un partit, i a més un partit clau en aquesta zona de baixa de classificació, però com diem, un punt que a priori haguéssim dit abans de començar el partit a un quart de set de la tarda, que era insuficient per les aspiracions del Sabadell, però que està clar, Adri, i també per Antonio Hidalgo, que tal i com va anar el partit, tal com es va desenvolupar els 90 minuts llargs, al final s'acaba donant per molt bo.
Sabem que és insuficient, que hem de guanyar partits, que ens hagués agradat de 3, però la situació de com s'ha posat el partit al minut 60 i acabar dos jugadors menys, doncs jo crec que hem de valorar el punt. Sabem que estem una mica més a prop i sabem que hem d'anar a Fuenlabrada divendres a pels 3 punts.
Això és evident, que toquen el Fernando Torres a per la victòria. El Sabadell, evidentment, segueix en descens. Això sí, escurça un punt la distància a 3 de la permanència que ara la marca el Club Deportivo Lugo. Hi ha una part positiva també de la pel·lícula d'ahir, que és que mantens l'averaix guanyat amb el Cartagena, i que fins i tot en cas de triple empat, Cartagena, Lugo i tu, també series el que surt vencedor. Per tant, dins d'un àmbit, una carpeta, la dels Averaix, que evidentment estava clarament en contra del Sabadell, hem arreglat una part de la pel·lícula, però avui hi ha partit. Alcorcón Castellón, els dos estan aquí baix, i no és que sigui un rodolí fàcil. Passi el que passi, el Sabadell arribarà a Fuenlabrada a 3 de la permanència, això segur. I a partir d'aquí et faig una pregunta que fins i tot sé que d'ordre intern, dins del vestidor del Sabadell, hi ha qui vol una cosa, hi ha qui vol l'altra, hi ha qui prefereix que el Castellón no s'escapi, hi ha qui vol que el conjunt orellut tiri cap amunt, però que deixi aquí ben tocat a l'Alcorcón. Em tiraràs pel clàssic de la X, tu?
No, home, d'entrada la X. D'entrada la X, ja, per mi, de tots els possibles resultats d'avui, és a dir, de victòria local, empat o victòria visitant, la X, no sé què dirà la resta, per mi és la millor, i no poden ser la X, que no dic que no es pugui donar, dic, si arriba a no donar-se, per mi que el Castellón es quedi aquí clavat. O sigui, jo assumeixo, com vam assumir ara fa algunes setmanes, que el Sabadell fos cué.
Però més a prop.
A canvi de, doncs avui assumeixo, acabar penúltim, correcte, ser penúltim, només per davant de l'Albacete, un Albacete cada cop més despenjat, però que el Castellón no marxi. Com dius, hi ha opcions i opinions per tots els gustos. És cert que el Castellón et té l'Averaix guanyat, per tant, si ha de marxar, un problema menys.
I has d'anar encara al Corcón.
Però per mi, que hi hagi equips implicats, el que suposa és que aquests equips no juguen tranquils. Estan amb aquella por, amb aquella tensió, amb aquell nerviosisme de que els errors els condemnen, i jo prefereixo veure equips, com vam demanar en el seu moment que el Logroñés hi caigués, que el Lugo hi caigués, que hi hagi molts equips per aquí, implica que els partits tenen un punt d'interès on, evidentment, no sempre et somriurà la fortuna i on no sempre t'acompanyaran a les combinacions. Però a mi avui, 1-X. I per aquest ordre et diria X, u, i evidentment, per mi, que no es doni la victòria al Castellón avui.
Compro la teoria, tot i que entenc també l'altra part, de dir, hem d'anar encara al Corcón, podem guanyar aquest Averaix, per tant, en mal per mal, que el Corcón continuï aquí baix, i si s'ha d'escapar algú, que s'escapi al Castellón. Però vaja, al final sí que és veritat que com més equips hi hagi aquí, ja no només perquè hi hagi molts, sinó perquè això implicarà segurament que la permanència vagi més barata, perquè si hi ha molts equips en la gresca i no es despengen per dalt o per baix, implicarà que potser el Sabadell ha de sumar, m'ho invento, 45 i no 48, per dir alguna cosa.
Comptant que la Lliga s'està trencant absolutament.
Sí, aquest és el risc.
Aquí ja comença a haver-hi una sèrie d'equips, després en parlem si vols, del propi Fuenlabrada, proper rival del Sabadell, hi ha una sèrie d'equips, Girones, Fuenlabrades, Oviedos, Mirandés, etc. Hi ha un grupet que s'estan quedant a mig camí de tot, que no poden respirar encara tranquils, però que veuen que se'ls escapa el grup dels de dalt, sobretot amb la derrota del Girona davant el Rayo Vallecano d'aquesta setmana, i que per sota encara, les coses com són, Adrià, hem de ser realistes, tenen un coixí suficientment important, Tenerife, Les Palmes, tot aquest grup, que els hi dona una tranquil·litat gairebé definitiva.
I Antoni Hidalgo, tot això què? Perquè, evidentment, no li van preguntar, però ho teníem amb el tema del Cartagena, sobre si volia que guanyés l'Alcorcón o el Castellón. Però, Antoni Hidalgo, got mig ple o mig buit?
Un punt més a prop de la salvació. Això s'ha de veure tot amb una perspectiva. Volien guanyar, és el nou empat consecutiu aquí a la nova Creu Alta, i bueno, això diu que competim contra qualsevol, però ens falta coses per guanyar.
Falten 8 partits, s'han de guanyar la meitat pràcticament, però...
O més, ara
sí.
Ja.
Bé, jo continuo pensant que amb 4 victòries i 2 empats més el d'ahir, et salves. Depèn de contra qui els sumis.
Però estàs parlant, Adri, que de 6 jornades ja només perdries 2 partits,
Sí, sí, clar. No, que el repte és molt difícil.
Molt complicat, molt complicat.
El número a mi em segueix... No tens marge d'error, però em segueix sortint. Sergi, dèiem, Antoni Hidalgo, optimista.
Sí, amb aquesta lectura optimista, no? Ja no només tirant d'un clàssic aquell que diu que no, mentre els números et donin marge, doncs tens possibilitats. No, ja no anant a això, sinó un optimista real, no? O un optimisme realista, per dir-ho d'alguna manera, perquè és evident que l'equip ha de guanyar sí o sí, l'equip sap que de 3 en 3 és com assolirà la permanència, però s'estan escurçant, o s'ha escurçat com a mínim un punt aquesta diferència, i al mateix temps també va voler treure una mica de pit Antoni Hidalgo a l'hora de parlar de les coses que s'estan fent bé i de les quals l'equip s'ha d'acabar de fer fort.
tothom volia 3 punts i sabíem de la importància, no? Queda un partit menys, però hem retallat un punt amb respecte a la salvació. Bueno, al final hem de continuar insistint, continuar fent moltes coses bé. L'equip fa moltes coses bé perquè el que ha fet fins al gol jo crec que era el pla que teníem. Està clar que quan et poses per davant en la nostra situació tot es fa llarg, no? Hem de saber administrar molt millor totes aquestes situacions i bueno, seguir, no queda una altra.
Doncs a continuar, no queda una altra, diu Antonio Hidalgo. Aquest era la seva anàlisi. N'hem escoltat també la del Sergi Parc, que ens ha deixat aquest abecedari. A més, avui ha triat la C, la E i la S, però no és de Centre Esport Sabadell.
L'abecedari Arlequinat.
De Càbales, 33 punts per al Centre d'Esports, a 3 de la salvació, i en queden 24 per disputar-se. Atents, però, al calendari que li queda al conjunt d'Antoni Hidalgo. Una jornada serà contra un rival directe, el Corcón, una contra un que pot ser-ho si no espavila, l'Oviedo, i el més interessant, Fuenlabrada de divendres, i més tard tocarà que vinguin aquí Tenerife i Ponferradina i en el camp del Mirandés. Són conjunts instal·lats a mitja taula que no juguen o podrien no jugar-se tant la vida com el Sabadell.
Sí.
De cadira de l'afició, que ahir va tornar a fer acte de presència a les mans de Jordi Bransuela Branso en l'aplegament d'aficionats al voltant del temple. I si al final es deixés entrar públic als estadis en les darreres jornades? I si aquest fos el factor que acabés per fi amb la ratxa d'empats a casa? I si l'alè de la gent pogués ajudar a sumar els punts necessaris per la salvació, el següent compromís a casa contra el Mallorca serà ja a la quarta setmana d'abril, la data que Javier Tebas va pronosticar recentment com a possible moment de reobertura. D'esquerdes, Jaime sancionat, ja sabem per què. Cornut sembla que l'ha lesionat, amb Aleix Coc, que no acaba de fer net, i que la setmana de descans és ben curta perquè toca jugar divendres al Ferran Torres. De variants n'hi ha moltes, però de peces n'hi haurà més aviat poques a la rereguarda.
Esa.
De Stoichkov, dependència, n'hi hagi o no, el que està clar és que el búlgar de Sant Roque torna a tenir les dents afilades. Ahir, gol i gol anul·lat. Va fer, recordeu, doblet contra el Girona, ha transformat darrerament els penals. Les esperances de permanència passen en bona part que el seu rendiment en les jornades que resten estigui on va estar ahir.
Doncs sí, senyor. Estarà a les botes d'Stoichkov, segurament la permanència, i en la mesura que s'apropi als registres de l'any passat, recordeu, 16 gols amb l'Alcorcón, de moment en porta 9. Aquí al Sabadell doncs tindrà més opcions l'equip d'Antoni Hidalgo de salvar-se. La E era d'esquerda, sobretot al darrere, perquè tampoc és que hi hagin massa efectius, amb la baixa de l'Aleix Coc, amb la baixa de Jaime sancionat, i amb una altra, malauradament, peatge que toca pagar d'ahir, Sergi, el Sabadell no acaba el partit en 10, l'acaba amb 9, per lesió de Pierre Cornut.
Sí, i una lesió que, bé, ara sentirem Antonio Hidalgo perquè encara no tenim els resultats de les proves mèdiques, o com a mínim el club no n'ha informat d'aquests possibles resultats, però les primeres exploracions, Adri, i segons ha pogut saber aquesta casa, Ràdio Sabadell, apunten a 4-5 partits. Podria ser l'absència de Pierre Cornut. Estem parlant d'un mes sense una de les peces importants, no li puc donar més qualificatiu que aquest, una de les peces importants de l'engranatge d'Antonio Hidalgo. Ahir ho va tornar a ser, per exemple, assistint a Stoichkov. Bona rematada, és cert, de Sant Roque, però molt bona centrada també de Pierre Cornut.
És el màxim assistent del Sabadell.
I algú, ja no és per carregar-li més culpes al pobre Jaime Sánchez, però algú deia la lesió fruit del sobreesforç que va haver de fer part de l'equip en aquests 30 minuts ja com a mínim per buscar-li. Ja sé que una lesió muscular pot arribar en qualsevol moment, però aquí s'apuntava. Comencem pel final. Antonio Hidalgo, insistim, no gaire optimista, ja no només pensant en Fuenlabrada, evidentment descartadíssim el d'Avinyó per aquest partit de Madrid, sinó, com diem, perquè això pot anar una mica més llarg.
No he parlat amb ell, té pinta que és una lesió muscular, suposo que durant el dia de demà o dimarts li faran proves, però bueno, no té bona pinta, no?
Doncs no tenia bona pinta, i a l'espera d'aquestes proves, al voltant d'un mes...
Quatre setmanetes, sí.
Suposo que en el carril, entre Josu Azcoidi principalment, i si no, Ever Pena seran els recanvis.
Sí, no és tant per no tenir efectius, perquè per sort el Sabadell ara tenia la infermeria bastant buida, de fet ja només quedava Aleix Coc, per cert, faig parèntesi, ahir vam poder parlar amb Aleix Coc just quan abandonava el terreny l'estadi després del partit, i re greu, però que continua tenint molèsties, que tot
sí,
i que...
Sí, són seqüeles de la mateixa cicatriu de trencament que va tenir.
Tot i que va estar en tractament tota la setmana, fins i tot amb aquests aparells que ara es tenen per recuperar, etcètera, etcètera, res, no és suficient com per posar-se a disposició del míster. Per tant, Aleix Coque era l'únic integrant de l'infermeria, malauradament ara cal afegir-li, si no hi ha cap contraordre, la de Pierre Cornut, i tot això, a més, en una setmana curta, perquè ahir ho repassàveu, el Sabadell té aquestes curiositats que dona el calendari, que és que ara jugarà divendres, després ja no ho tornarà a fer fins 10 dies més tard, és a dir, jugarà el dia 16 i no ho tornarà a fer fins al dia 26, coses de la segona divisió A, i això sí, quan encara queda el partit que comentàvem abans, avui a les 9, aquesta cita clau en aquesta zona baixa també, a Santo Domingo, un dels estadis que encara ha de visitar el Sabadell, entre l'Agrupació Deportiva Alcorcón i el Club Deportivo Castellón. Per tant, aquest és el panorama a curtíssim termini, a curt termini per part del Sabadell, com diem, divendres torna a la Lliga, estrenant estadi. Per primera vegada tocarà visitar el Club de Futbol Fuenlabrada i el seu estadi de Fernando Torres, en aquest cas, en aquesta població del sud de la Comunitat de Madrid. I com diem, partit, anava a dir entre setmana, sí, ho és encara, el divendres com a tal, 7 de la tarda, 7 del vespre, ens menjarem part de l'horari dels companys dels serveis informatius i tota l'actualitat i, com a mínim, tota la informació amb la banda del Sabadell en joc des de 6:45 de la tarda.
Doncs avui ha tocat entrenament de recuperació a Sant Oleguer i ja pensant en aquesta cita, en aquest Fuenla Sabadell. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I encara en futbol, notícia que hem conegut avui: el Sabadell Nord ha impugnat el partit que va perdre ahir 2-1 a la Verneda contra el Júpiter. L'equip grisgrana va alinear Ricard López, futbolista que estava sancionat per acumulació de targetes, amb la qual cosa el conjunt de Pablo Becerril podria sumar els despatxos, el que seria el seu tercer triomf consecutiu. El suposat error de l'equip barceloní coincideix just amb el canvi que han fet en el cos tècnic a la banqueta i, a més, el jugador que estava sancionat va ser substituït en els primers minuts de partit. O sigui que, al final, Ricard López, que podria donar-li els 3 punts amb aquesta alineació possiblement indeguda al conjunt de Can Oriach. Tot en un partit en el qual, amb el permís del propi Ricard López, el protagonista va ser Jonay Moreno, tant en el cantó positiu com també en el negatiu. Va ser l'autor de l'únic gol arlequinat, el seu primer oficial amb la samarreta del Sabadell Nord, però va acabar lesionant-se malauradament de gravetat al genoll.
Havia marcat en un partit amistós antes de empezar, pero este era, o sea, mi primer gol oficial y pues, yo estaba súper contento, claro, después de marcar el gol y conseguir el empate y que veía el equipo que podía hacer algo más, y justo después el gol de ellos y la lesión y todo y ya... Mala suerte.
L'atacant va fer el gol a principis de la represa, però va haver de ser substituït al minut 75 per culpa d'aquesta lesió patida pel futbolista ex del Ripollet. Plou sobre mullat per Jonay en el capítol de les lesions, ja que aquesta és just al mateix genoll on va patir fa poc un trencament de lligaments parcial. El futbolista del Sabadell Nord arrossegava problemes des de feia un any i ara, després de recuperar-se, torna a la infermeria pel mateix motiu, a l'espera d'un diagnòstic més concret.
En enero del año pasado me hice una lesión de ligamentos parcial y bueno, he venido con el tema del confinamiento y todo, he estado recuperándome y bueno, he podido empezar ahora después del parón y me estaba encontrando bien y tenía buenas sensaciones, pero hoy un mal gesto o lo que sea, pues ya acabo de romper lo que se haya roto, que aún no lo sé.
I tornant a la lectura en clau col·lectiva, la derrota 2-1 d'ahir a la Verneda en el darrer partit de la primera volta trencava una ratxa de dues victòries sabadellenques seguides amb la impugnació, però els de Can Oriach podrien sumar 3 punts d'or. Per fer-nos la idea, ara mateix l'equip de Pablo Becerril és el penúltim amb 8 punts, però en cas que competició li doni la raó, passaria a ser el cinquè, amb 11, fins i tot superant el mateix Júpiter. Això per una banda. Per l'altra, com diu Jonay, amb les sensacions que està deixant últimament l'equip, que estan sent molt positives.
Al equipo lo veo muy bien, o sea, mentalmente estamos todos metidos, tenemos la sensación de que sí que podemos sacar esto adelante porque hay equipo para hacerlo y la actitud de los jugadores es buena. Hoy no se ha dado el caso por circunstancias, pero bueno, que yo confío en mi equipo y sé que ellos están con la mentalidad para ganar y lo conseguirán seguro.
A l'espera de com acaba aquesta impugnació, diumenge a les 12 el Sabadell Nord tindrà el segon desplaçament consecutiu en aquest tram de Lliga. L'estrena de la segona volta serà els germans Gonzalvo contra el Mollet.
Ja arribem.
Pues mira, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, sí, sí. Entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Creuat l'Equador del programa, 2 minuts per sobre de 2:45 de la tarda, sense cap mena de dubte, la millor notícia del cap de setmana ha estat la consecució d'una nova Copa de la Reina de waterpolo femení per part de l'Estelpool Natació Sabadell. És el 17è títol aconseguit per part del club, el 5è de forma consecutiva, després de superar per 2 gols de diferència, 9-11 ahir a Sant Andreu, a la Pere Serrat, contra el Centre Natació Mataró. L'MVP de la final, la boia Maica García.
Quan se'm necessita crec que estic, no? Intento estar sempre i sobretot quan se'm necessita, i avui doncs, penso que he estat una miqueta més forta i més segura també amb aquesta final. No sé, que sempre em dona un plus de motivació al guanyar un títol i molt contenta. Al final és cosa de l'equip i tot això, però això és tot l'equip, tot l'estat, tots els tècnics, les jugadores, tothom.
Tot en una final molt igualada, a la qual el Mataró va vendre cara a la derrota, però on el conjunt dirigit per David Palma va fer valer la seva experiència. La valora en aquesta final la mateixa Maica García i Mati Ortiz, boia i defensora de l'Estelpool.
Les dues primeres parts crec que han estat això, molt igualada. Mataró, doncs, que ja està demostrant que té un gran equip i que, joder, que mereix estar aquesta final. Però bueno, crec que hem controlat en tot moment el partit també, hem estat molt, molt segures en defensa, una Laura impressionant, com sempre. I en atac doncs, hem fet el que calia, bueno, ficar els gols que necessitaven i no ho necessitàvem per guanyar i ja està molt controlat.
Estem molt contentes, hi ha molt treball darrere i al final doncs, el Mataró evidentment ha sortit amb totes també i de pas vull felicitar-lo perquè crec que una de les coses d'aquesta Copa que la feia especial era que hi havia molts equips que crec que podíem estar aquí avui, no? Nosaltres hem fet les coses bé els 32 minuts i que evidentment també tenim errades que hem de corregir de cara al futur, però estem molt contentes i amb molta il·lusió.
Una Mati Ortiz, per cert, que ha parlat d'aquesta Copa com un impuls pel que tenen ara, de seguida i aprofundim, però aquesta setmana l'Entrofi, aquest cap de setmana a Barcelona. La Sabadell encara coneix això sí, que el sorteig va afavorir una mica el club.
La veritat que no ens ho estàvem ficant gens fàcil, però ja dic, no, com acabo de dir també, doncs, el fa una mica més especial. Sempre doncs, hi ha més nervis, hi ha més ganes d'arribar a la final per lluitar-ho. Sí que és cert que el Mataró també, amb el sorteig que tenia un creuament més complicat potser i llavors també venien més cansades, no? El sorteig al final era el que és i ja et dic, nosaltres doncs, amb moltes ganes de seguir, perquè al final crec que això era una mica un pas per el que ens ve ara, que és l'Alen i els play-offs.
I en començar, ja destacàvem aquesta història, 17 copes de la reina al palmarès, a les vitrines del Natació Sabadell, de les quals 14, totes menys 3, amb la Mati i la Maica a l'equip, una parella històrica per un equip que ha marcat hegemonia i que segueix fent-ho. Estaven entredit una mica, veient com han crescut últimament equips com el Terrassa, el Medi o el propi Mataró, però la resposta, la de la Maica García.
la gent pot parlar, la gent pot pensar, la gent vol, no, desitja, però bueno, nosaltres també volem continuar allà. Com ja he dit, al final el Camp Stanley era 14 copes, la Mati i jo. És un orgull tornar a tindre un rècord, no? Per nosaltres és un orgull i continuarem treballant per això, per aconseguir més títols, perquè no ens cansem tampoc i bueno, ens estem d'acord en que hi hagi competitivitat a nivell estatal, no? Els equips es reforcin perquè ens dona un plus al waterpolo nacional, però bueno, volem continuar guanyant i demostrant que el Sabadell segueix allà dalt.
Són les dues capitanes d'aquest equip que segueix allà dalt, la Maica i la Mati. Algú podria pensar que és només un títol més per una parella de waterpolistes que ho han guanyat pràcticament tot, incloent-hi 5 copes d'Europa. Això sí, té alguna cosa d'especial aquesta copa. I si no, escolteu el que deia ara la Maica, posant-li veu sobretot el que subratllàvem només començar el programa, el seu tuit ben especial pensant també en la seva companya Mati.
Nosaltres portem des de molt petites aquest club i ens ha vist créixer, ens ha format i som qui som també gràcies a ells. I per nosaltres doncs, és que estàvem emocionades només d'aixecar la copa, que bueno, hem sigut les dues, no? Perquè era com, bueno, tenim un títol més i bueno, som veteranes, no?, de l'equip, però continuem aquí al peu del canó i tant de bo siguin més.
Rècord impressionant, 14 de les 17 copes amb la Mati i la Maica a la plantilla. Dèiem que havíem de parlar de l'Alien Trophy perquè fa uns minuts s'ha dut a terme a Barcelona, l'endemà d'aquesta final de Copa, la presentació de la Final Four que acollirà la piscina de Sant Jordi de la ciutat comtal. Sabadell, Crixi d'una banda, Mataró, Roma de l'altra, dissabte semifinals, diumenge la gran final amb l'opció que les sabadellenques aconsegueixin per primera vegada el títol d'aquesta segona màxima competició continental. Si ho assoleixen, serà la segona competició que guanyen en qüestió de 8 dies les de David Palma. Museu Colet, Pau Vituri, a més amb bona companyia, diria. Com estàs? Com ha anat això?
Què tal, Adri? Doncs sí, encara aquí al Museu Colet, ben acompanyat. Ara ha acabat fa uns minuts aquesta presentació de la final a 4 de l'Alien Trophy i estem amb l'entrenador de l'Astralpool Sabadell, amb el David Palma. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I d'entrada em permetràs que et pregunti com va la ressaca d'aquesta Copa de la Reina, perquè no fa ni 24 hores que estàveu aixecant un trofeu.
Bé. He dormit 10 hores, ja estic recuperat, cansat perquè surt tota la pressió d'aquesta Copa, sobretot de la final, que va ser complicada i va ser dura.
Ho parlàvem ahir, al final això és un reforç moral, no?, també pel que ha de venir aquesta setmana.
Sí, la veritat que ens reafirma que anem per bon camí, que és un equip que vam reforçar bé, que els fitxatges nous estan totalment adaptats a l'equip i que, bueno, que el Sabadell continua estant a dalt, no?, que continua aquí de moment dominant el waterpolo nacional i bueno, ens fa estar molt optimistes de cara a aquesta semifinal contra el top poderós Kirishi.
Ja que treus el nom de Kirishi, pel David Palma, quan li diuen Kirishi encara pensa molt en aquella final de fa 3 anys de l'Eurolliga, la tanda de penals, hi ha una espineta, hi ha una motivació extra quan parles de Kirishi?
Bueno, a veure, sempre queda el record, no?, aquella sensació, recordo la tercera part que ens cauen 4 o 5 faltes en atacs, la mala sort dels penals. Però el pitjor record que tinc de Kirishi i sembla que sigui sempre el mateix, és el viatge. Recordo la carretera horrible i una tortura de viatge per la jugadora, no?, que arriba i pràcticament necessita un dia per recuperar-se. Sí, li tenim ganes al Kirishi, la veritat.
Sorprenent, no?, per això també que estigui en aquesta Final Four de l'Alien Trophy, per com va caure, no?, el partit d'anada contra el Dinamo Orelots, que no sé si has vist molt aquell partit, quines referències tens aquesta temporada de Kirishi?
Bueno, pràcticament el mateix equip. Jo ja tenia molt en seguiment l'Uralochka perquè ja veia la temporada passada que anava fotent resultats. Crec que guanya Upsi, guanya a Horizonte Catania i és un equip amb jugadores joves, són perilloses perquè tenen molta fam, no? I jo crec que aquí Kirishi manté el bloc com deia, però ja comença a tenir jugadores també amb certa edat, que costa mantenir, no? És el que a vegades destaco, no?, de jugadores com la Maica o la Mati, no? De tenen una pila de títols i continuem treballant tenir aquesta fam de guanyar títols. Serà complicat que així.
Si passeu dissabte, es pot donar la circumstància que diumenge us enfronteu al Mataró per tercera vegada en 3 setmanes, no? T'hem vist abans també amb bon rotllo amb el Dani Ballard, amb qui havies compartit molts anys també a l'aigua, no? Però és evident que és un rival que està allà, està trepitjant els talons. En Lliga vau empatar, ahir la veritat vau fer un bon partit, vau estar per sobre d'elles, però al final és un rival també a tenir en compte.
Sí, evidentment, no, la veritat que molt bon rotllo amb el Mataró i amb el Dani, com bé deies. Hem estat compartit 10 anys de vestidor i dormint junts, o sigui que hi ha una amistat molt gran amb el Dani i ojalà puguem arribar als dos equips. Sí que genera molt desgast, això passa una miqueta com a futbol, no? Quan hi ha massa clàssics, no? Genera molt desgast, i hi ha moltes topades amb jugadores i va generant aquí un desgast important, no? I tensió. Esperem que hi hagi competició dintre de l'aigua i ojalà sigui contra Mataró, com deia.
Preguntar-te també per anar acabant, David, per aquest protocol de l'Alent, no? Que al final, no sé si esteu massa acostumades o no al fet d'allò d'haver de dormir en hotel, haver d'estar pràcticament en una bombolla, què et sembla?
A mi personalment m'agrada, i l'equip està acostumat a això. Al final, el fet d'estar a l'hotel et dona molta oportunitat d'anar a parlar amb jugadores, la jugadora canvia el xip, canvia molt el cap del seu dia a dia, que n'hi ha que van a la uni, que la seva parella, que si haig d'anar a la feina, no? Com la màquina que té negocis, i bueno, et centres allà i, com dic jo, no? Les tens allà per tu 24 hores. Si has de fer vídeos, si has de xerrar amb un parell de jugadores, et dona molt peu, i sobretot el canvi aquest de dinàmica en el dia a dia, de dir, estic a l'hotel, toca Champions i no hi ha res més.
I al final, i amb això ho remato, l'Em Trophy no estem gens acostumats en els últims anys, perquè afortunadament sempre hem hagut de parlar d'Eurolliga, per tant, una bona oportunitat també, ni que sigui perquè a les vitrines del club, que hi ha quantitat innombrable, incomptable de trofeus, hi hagi aquesta l'Em Trophy també.
Sí, a veure, ens hauria agradat arribar a la Final Four de la Champions, no? Però al final ens va deixar fora Olympiacos i quan et recuperes, bueno, veus una miqueta en perspectiva, doncs és un títol que no tenim a les nostres vitrines i que l'equip i el club i a mi ens fa molta il·lusió. Ojalà fem història i guanyem la primera l'Em Trophy pel Club Natació Sabadell.
Doncs David, tota la sort del món, dissabte, diumenge, i felicitats també per aquesta Copa de la Reina que vau assolir ahir.
Moltes gràcies.
Doncs ja ho has escoltat, Adri, les paraules del David Palma, del tècnic de l'Astralpool Sabadell, després d'aquesta presentació aquí, encara al Museu Colet de Barcelona. Per posar-ho en situació, dissabte les semifinals, a 11:45, a la piscina Sant Jordi, inauguren el foc el 6 Roma Italià i el Centre Natació Mataró. A les 2 serà el torn de l'Astralpool Natació Sabadell en aquesta segona semifinal contra el Kinev Kirishi Rus, un dels rivals més potents, sens dubte, d'aquesta final a 4 de l'Alent Trophy. En cas de passar, diumenge a les 2, a la mateixa hora, seria la final en el mateix escenari. Per tant, esperem en uns dies estar cantant, en aquest cas, cantant, narrant el segon títol de l'Astralpool Natació Sabadell femení en qüestió de pocs dies. Res més, des d'aquí, des del Museu Colet, com diem, on ha acabat fa uns minuts aquesta presentació de la final a 4 de l'Alent Trophy.
Doncs gràcies, Pau, i tant de bo que sí que t'hagis de deixar la veu una altra vegada. Anem a seguir parlant de waterpolo. Perquè l'equip masculí de l'Astralpool Natació Sabadell ha cremat el penúltim cartutx a la piscina del Barcelona per evitar un possible encreuament contra l'Atlètic Barcelonet als play-off, a les semifinals. Els de Quim Colet van caure 6-5 i s'allunyen així a 9 punts del CNB i a 6 del Terrassa, quan falten només dues jornades. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
El club va perdre per la mínima la nova escullera i es redueixen les possibilitats d'aconseguir la tercera plaça i així evitar l'Atlètic Barceloneta. Un parcial de 4-2 al primer quart va ser decisiu en un partit amb un marcador tan baix, 6-5, tot i que els sabadellencs van tenir l'oportunitat d'empatar. Lalo López Escribano, golejador per partida doble del club, va veure un equip molt minvat per les baixes.
Lo que más lastró al equipo fueron las bajas que tenemos últimamente, que cuando no es por una cosa es por otra, y pues durante el partido sufrimos la expulsión de Ubovic, y con una rotación tan corta creo que el equipo se centró más en defender, intentar no encajar gol y aguantar en el partido lo máximo posible. Al final tuvimos nuestras ocasiones para empatar el partido y aunque no pudimos materializarlas.
L'Astralpool té garantida matemàticament la plaça als play-off, però el segon objectiu, no jugar contra el Barceloneta a semifinals, es complica. Amb la derrota de l'última jornada, la tercera plaça és a 6 punts, faltant-ne 6. Els càlculs surten sols. El Sabadell ha de derrotar el Terrassa i el Mediterrani i esperar que els agarencs perdin en l'última jornada a la piscina de Barceloneta. Lalo reconeix que sumar algun punt contra el Barcelona hauria ajudat.
Bueno, era un partido muy importante de cara conseguir la tercera plaza de la liga. Y bueno, sabíamos que era muy difícil por las condiciones en las que llegábamos. El equipo salió bien de ánimo porque lo dio todo y hizo todo lo que pudo. Lástima que no se consiguió ningún punto que nos hubiese ayudado tanto al partido la semana que viene.
Els de Quim Culet jugaran la primera de les dues finals dissabte a Terrassa.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Tres quarts de tres i, malauradament, la notícia trista en clau de l'esport sabadellenc del cap de setmana i, de fet, de l'esport de molt més enllà de les nostres contrades és la mort als 66 anys de l'exjugador i entrenador de bàsquet Miguel López Abril. L'hospitalenc va viure dues etapes diferents en dos dels moments de més joia, podríem dir, del bàsquet de la ciutat. Primer pujant al Caixa Sabadell a finals dels 80 i més tard en l'època d'esplendor de la Unió Bàsquet Sabadell entre el 2007 i el 2009. Les mostres de condol han anat succeint-se a les diferents pistes de bàsquet del país, incloent-hi el Clàssic ahir al Palau Blaugrana, també a les xarxes socials, on un bon grapat de persones vinculades al món de la cistella d'aquí de la ciutat han escrit les seves condolències. Valorem la figura de Miguelito López Abril amb en Quim Domènech, un prohom del bàsquet sabadellenc, directiu en el seu dia també de la UB. Què tal, Quim, com estàs?
Bé, home, bé. Bueno, bé d'aquesta manera, no? Perquè, esclar, pues la mort del Miguelito doncs ens ha afectat una miqueta. Ja que ho vam tenir aquí quatre temporades i, bueno, doncs va agafar molta afició i el públic l'estimava molt, però en fi, va morir així sobtadament d'un infart.
Què destacaries, Quim, més del Miguelito López Abril? Un entrenador amb caràcter, amb carisma, no?
Sí, sí, molt carisma. Ell s'enfadava molt durant els entrenaments, volia que tot sortís perfecte i volia que seguissin el que ell realment deia i si no es feia, doncs s'enfadava molt. Sí, sí.
Amb el Caixa Sabadell, si vols, separem una etapa de l'altra, sí. va fer realment història als 80.
El Caixa Sabadell va venir l'any 86-87, que va suplir el Francesc Cabeza, i llavors el 87-88 va ser el millor temporada, doncs va quedar campió d'Espanya a les fases finals de Cádiz. I vam pujar a primera divisió, però després, malauradament, doncs, l'equip va desaparèixer doncs, per falta d'espònsor, no es van trobar diners, es van fer tot el que es va poder per trobar un espònsor, però no hi va haver manera, i el club va plegar. O sigui que l'any 88 el Caixa Sabadell plegava després d'haver quedat campió d'Espanya i assolir la categoria de primera divisió.
Una història una mica cíclica del bàsquet d'aquí de la ciutat i llavors, sí. Aleshores, gairebé dues dècades després, sí, torna llavors, i torna per encapçalar un Image Sabadell Gapsa, crec que es deia aleshores, pel tema de patrocinadors.
Unió, sempre es va dir Unió Bàsquet Sabadell.
Sí, però em refereixo que tenia com a sponsors a l'hora d'inscriure's a la competició, sí. Però una UB que al final... Amb què et quedaries d'aquesta segona etapa del Miguel López Abril al conjunt arlequinat?
Doncs mira, va venir el 2007-2008, va venir el mes de desembre, perquè va suplir amb el Cristian Ruiz, o sigui, no va començar la temporada 2007-2008, sinó que va mitja temporada. Ja va agafar l'equip, que estava bastant malament, bastant tocat, i a última hora van acabar amb un 17è lloc, i es va baixar de l'EP 2, que estàvem, es va baixar a l'EP bronze. Mala temporada aquesta, i llavors, el 2008 o 2009, hi va haver un entente amb l'ADT Tarragona, perquè Unió Bàsquet Sabadell ja estava passant problemes econòmics, i estaven a l'EP bronze, es va fer un canvi amb l'ADT Tarragona per passar a la Lliga l'EP EVA. O sigui, l'ADT Tarragona agafava la nostra plaça de l'EP bronze, i nosaltres baixàvem a l'EVA. Aquesta temporada vam quedar en un quart lloc i, malauradament, una altra vegada, doncs el 2009, a l'acabar aquesta temporada, el club també va tornar a desaparèixer. D'això es queixava el Miguelito moltes vegades.
Això t'anava a dir, just. Que no sé si algun cop ho havies parlat amb ell, però arribes potser per treure't una espina del que havia passat amb el Caixa Sabadell i torna a repetir-se la història.
Exacte. Vull dir, tant amb el Caixa com amb l'Unió Bàsquet Sabadell, les dues temporades, bueno, els dues clubs aquests, va acabar, doncs, perquè per problemes econòmics dels clubs. Sí,
doncs,
sí, va acabar així.
El que dèiem, la història cíclica del bàsquet aquí a la ciutat, però vaja, que avui no era tant per parlar d'això, sinó sobretot per recordar la figura del Miguel López Abril, que ens acaba de deixar, malauradament ho va fer ahir. Segur que se'l trobarà a faltar en l'esport en general, en l'esport sabadellenca en particular i, evidentment, en el món de la cistella. Quim Domènech, com sempre, un plaer, una abraçada enorme, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Nou minuts i les 3 de la tarda. Acabem avui el programa amb handbol. Tant el partit del Creu Alta Sabadell handbol com també el de l'Oar Gràcia Sabadell es van decidir a la primera nacional aquest cap de setmana amb una aturada del porter pràcticament sobre la botzina, però amb desenllaços totalment oposats per uns i altres. Comencem per l'Oar Gràcia, que disputava al carrer Bocaccio el derbi contra el Sant Quirze i que va fer patir, però molt, de valent, el líder d'aquesta categoria. Al final, tot i això, derrota verd i blanca per 25-26. Ara bé, tot i trencar-se la ratxa de 4 jornades seguides puntuant dels graciencs, l'impuls que ha suposat l'arribada a la banqueta del Cesc Borrell és més que evident. El tècnic dona amb les claus d'aquesta metamorfosi que ha patit l'equip en qüestió de res, d'unes setmanes.
Fer equip, que la gent estigués integrada, parlar amb tots els jugadors i treballar molt. Molt, no a la pista, sinó davant de l'ordinador, analitzant i fent talls de vídeo. Jo, per analitzar el Sant Quirze, m'he mirat 4 o 5 partits. Vull dir, bueno, és creure i és treballar-hi i al final el que sembra és reculls.
Doncs feina que, evidentment, està donant els seus fruits al carrer Bocaccio. Recordem que l'OAR ja té una distància molt àmplia amb el descens, concretament de 8 punts i que, per tant, afrontava el derbi vallesà contra el Sant Quirze amb menys pressió que els darrers compromisos, un factor que es va notar contra el conjunt quirzetenc i, de fet, durant bona part del derbi va ser el Gràcia, que va dur la iniciativa en el marcador. Amb 24-23 a l'electrònic, el capità Quim Baillo, un dels màxims golejadors de l'equip amb 6 dianes, va tenir l'opció d'obrir forat, obrir escletxa de 2 gols, però el contraatac el va aturar cap on. El porter visitant va ser el gran protagonista perquè també va realitzar l'aturada al llançament d'Arnau Soto en la darrera possessió. El Sergi Parc, després d'aquest partit, va poder conversar a la mateixa pista amb un altre dels màxims golejadors de l'equip verd i blanc, com és el Bernat Correro.
Va, som-hi amb el Bernat Correro, jugador de l'Oar Gràcia. Bona tarda, Bernat.
Bona tarda.
Que sí, que quina llàstima que heu tingut allà. Almenys d'haver esgarrapat un punt contra el Sant Quirze, però que ells ho hagin celebrat tant i aquesta ovació del públic que hem escoltat fa uns segons ho diu tot, crec.
Sí, va, és una llàstima ara el suport. És una mica com que quasi que hem perdut el partit o que no hem pogut esgarrapar un punt, però al final van primers, nosaltres venim d'on venim i s'ha de valorar el partit que hem fet.
I que hi creieu, perquè si una cosa hi ha hagut aquí és fer, i més que fer, jo també diria el fet d'haver-li competit al Sant Quirze, que és el que et comentàvem ara, abans de començar l'entrevista, que no semblava pas un partit allò d'entre el primer i un equip de la part mitja baixa de la taula, semblava un partit entre dos grans de la categoria.
Sí, bueno, sí, és veritat que ja fa unes jornades que hem fotut un canvi que ja es nota a nivell de resultats, i bueno, avui, doncs, també, al final, lluitar contra els primers, un partit de tu a tu, i que se'ns hagi escapat els dos últims minuts, diu molt de nosaltres, de les ganes, de seguir lluitant 60 minuts.
Veníeu de guanyar una pista tan complicada com és la del Granollers B, a més ho heu fet allò bé, no? de 5 gols d'avantatge, cosa que demostra també això que deies, no? Aquest bon moment de forma pel qual passeu, però no sé fins a quin punt també us ha pogut passar factura almenys durant, no sé, la segona meitat o els últims minuts del derbi.
Sí, ho comentàvem, que nosaltres venim de fa 48 hores a jugar un partit molt exigent també, contra els cinquens classificats, crec que són, però bueno, al final, pues, quan un partit va empatat i anem així, el cansanci és el de menys i les cames tiren fins al final.
I tant que han tirat, eh? Realment, és el que comentàvem també fa uns dies, que l'amenaça del descens ja no és real, o com a mínim, o això esperem, no? Perquè realment amb aquesta bona ratxa la distància que s'ha obert és àmplia. No sé si alliberats d'aquesta pressió, potser l'objectiu és allò, no sé si dir-ho així, però arreglar una mica tot el que veu fer malament durant la primera volta, doncs intentar sumar el màxim de punts per, no sé, compensar una mica la balança.
Sí, sí que és veritat que ja quan va arribar el CES, de fet, l'objectiu que ens vam marcar era el més aviat deixar enrere el tema salvació, que al final no haurà d'escoltar-ho. Sembla ser ja, em sembla, estem a 8 punts i s'hauria complicat molt el tema, i més amb la dinàmica que portem. I al final és això, és intentar arreglar la primera mitja el principi de temporada que hem fet, intentar-ho arreglar i quedar de la meitat cap amunt, si pot ser vuitens, novens, el màxim amunt possible, està clar.
Bernat, avui derrota, però jugant així segur que arribaran moltíssimes victòries. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Això al carrer Bocaccio, amb aquesta derrota per la mínima després d'haver assaltat l'Olímpic de Granollers a Cal Balsac, victòria clau del Creu Alta Sabadell en vol davant la Salle Montcada en un altre duel entre conjunts ballesans de la Primera Nacional i en aquest cas també per la mínima, per 25 a 24. Els sabadellencs van endur-se un enfrontament molt renyit, molt igualat i que no va decidir-se fins a l'últim segon. L'Albert Quera, un altre dels nostres estudiants en pràctiques, va gaudir in situ del triomf arlequinat.
Va ser un partit bastant igualat des del primer minut. Intercanvi de cops, gols constants d'ambdós equips i una tensió sobre la pista que demostrava la importància del duel per als de Sergi Cifré, ja que començaven la jornada amb només 2 punts de marge sobre el descens. Tot i rebre un parcial de 0-3 en contra, els sabadellencs van saber reaccionar bé, fet que va ser clau pels creualtencs per seguir dins l'enfrontament. Així ho veu el porter del Creu Alta, Francesc Xavier Bosch.
Ara ens escapem una miqueta més del descens i ara ens queda la setmana que ve una altra final per intentar distanciar-nos del tot, però necessitàvem aquests 2 punts per respirar una miqueta.
Amb el transcurs del partit es veia que el xoc es decantaria per petits detalls, perquè cap dels dos equips s'acabava a distanciar de l'altre i agafar un avantatge que fos definitiva. A la darrera jugada, el Creu Alta Sabadell arribava amb un 25-24 a favor, però la possessió era pels montcadencs. Els visitants van tenir l'empat a tocar, però una gran aturada de Bosch ho va evitar.
Al final moltes vegades passa al revés, que són els gols els que guanyava el partit, i també a vegades està bastant guai poder guanyar un partit amb una parada.
Amb aquesta victòria per 25-24, el Creu Alta fa un pas endavant a la classificació i s'allunya de 4 punts de les posicions de descens després de les derrotes del Banyoles i el Palau Tordera, que són els equips que se situen en els llocs de perill. La propera jornada dels Acers i Cifré serà la pista del Terrassa, un derbi que serà clau per a les aspiracions de la permanència.
Tindrem temps per parlar d'aquest derbi, d'aquest Terrassa-Sabadell d'handbol a la Primera Nacional, però no serà demà. Concretament, el que tenim a la pissarra de previsions de cara al programa de demà a les 2 aquí a l'Hotel Suís és viure en primera persona des de dins la llanera Covid Edition. A més, amb l'edició llarga. Vam córrer, vam fer la feina i vam suar la cancel·lada ahir en aquests 25 quilòmetres a Sabadell i també enganxant part de Sentmenat i de Castellà del Vallès. Parlarem de la primera victòria del Mercantil a la segona fase, a la fase de permanència de la Lliga Nacional Juvenil. També de com s'accentuen les dinàmiques contraposades del Club Natació Sabadell i de l'Escola Pia a la segona B de Futbol Sala, ja que estem parlant d'aquest esport. No ens movem d'ell, però baixem a la tercera divisió, on va golejar l'amics del Pou Insercat a Linyola, i entre d'altres coses demà també el Club Natació Sabadell de bàsquet. D'aquesta forma, i enviant-vos des del control de so una abraçada del Roger Benet, nosaltres anem recollint els estris, anem plegant. Recordeu que avui teniu tribuna preferent a 8:15 amb el Pau Vituri, amb la millor tertúlia del centre d'esports, després d'aquest malaurat empat, el 9è consecutiu a la Nova Creu Alta. Per tornar a escoltar aquest programa, per cert, el podcast a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, ara també al canal de Telegram. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.